Lectures amb Arcàdia. Les aventures de Nono de Jane Grave, editat i traduït per Negres Tempestes. Capítol 2, Primeres aventures. Quan en Nono es va despertar, ja era ben entrat el dia. Però, cosa admirable, en lloc de trobar-se en el seu llitet, es va veure estirat damunt d'una molsa espessa, plena de floretes que elevaven les seves corol·les sobre l'herba verda. El sol il·luminava l'escena arrencant espurnes de llum dels colors florals i abrillantant les matisades ales d'innumerables insectes que voleiaven a través dels seus raigs d'or. Ocorrien delerosos entre els brins de menudes herbetes. El cel, d'un blau profund, es manifestava bell i majestuós sense el més petit nuvolet. En Nono posà el colze a terra i el cap a la mà, i amb uns ulls desmesuradament oberts per la sorpresa mirava al seu voltant, sense recordar haver vist en la seva vida aquell lloc. L'aire era dolç i lleuger. Variadíssims perfums es desprenien dels entreoberts pètals de les infinites flors silvestres que omplien la molsa. En els arbres, els arbustos, sota els bosquets, una multitud d'ocells entonaven la rica varietat dels seus refilets. Alguns, remuntant al vol, travessaven ràpidament l'espai i es perseguien fins al terra piulant amb ràbia, disputant-se, per joc, un gra. Per defensar-se, obrien el bec, estenien les ales i presentaven els esperons per arrencar el gra a disputar, ocultant alternativament la seva presa al vencedor momentani, fins que un tercer, que era el més brivall, presentant-se inopinadament de refresc, posava fi a la disputa fugint amb l'objecte d'aquesta, alhora que reconciliava els adversaris en una decepció comuna. La seguretat amb què jugaven, el vol tranquil dels que buscaven la seva pastura, tot demostrava que vivien en perfecta tranquil·litat, sense haver estat molestats mai per l'home ni per cap ésser malefactor. Al costat d'aquests ocells, ben a prop seu, va veure com un pinsà observava atentament un escarabat que havia quedat entretortolligat entre unes branques, panxa en l'aire i que agitava indefens les seves potetes. Abans que el ràpid ocell pogués prendre amb el bec, en Nono va posar-se'l al palmell de la mà i el va deixar entre unes mates, a recer de l'ocell predador. Després, per veure millor on estava, en Nono es va seure i aviat, quan li va semblar que estava ben despert, es va posar dempeus aspirant l'aire amb delícia. Certa tibantor de l'estómac li va recordar aquella sopa tan bona que la seva mare li servia cada matí. I això el va impulsar a mirar per tot arreu per veure si distingia casa seva o, si més no, els garinets que recordava haver tingut l'encàrrec de guardar durant el somni. Però no es veia ni casa seva, ni cap senyal d'habitació, ni cap inici d'éssers humans en aquell lloc encantador. I pensant a descobrir-ne algun, en Nono es preguntava com era que es trobava sol en un país desconegut. Continuava somiant? Què se n'havia fet dels seus pares? Les seves idees no tenien precisió. Potser, mal despert encara, les bruixes i els encantadors influïen vagament en la seva imaginació i poc li faltava per creure que algun geni malèfic o alguna fada de mala intenció l'havien raptat de casa seva, portant-lo lluny dels seus pares després d'haver-los fet patir alguna metamorfosi. Fins i tot a ell mateix. I es va palpar tot el cos per assegurar-se que no havia estat convertit en mico ni en cap altre animal lleig. Però no. Se sentia el mateix de sempre, amb el seu vestit de cada dia. Vinga, es deia, estic segur d'haver-me adormit ahir a casa. Com és que ara em desperto en aquest país? Deu ser cert que existeixen fades que poden portar algú amunt i avall sense que se n'adoni? Si és així, em sembla que la meva no tardarà a presentar-se. Va mirar al seu voltant, però ningú es manifestava. En Nono era un noi valent que només sentia por en la foscor, cas en el qual cantava fort per animar-se. Es trobava, doncs, en una situació que hauria pogut inquietar-lo i no hi ha dubte que la separació inexplicable dels seus pares, en qualsevol altra circumstància, l'hauria alarmat en extrem. Però el cert és que gaudia d'un estat d'ànim que li feia acceptar aquesta separació com una cosa, ja que no era natural, bastant plausible almenys. Així, lluny d'atemorir-se i no trobar resposta a les seves aprensions, es va posar a buscar algun camí que el conduís cap a algun lloc habitat. Encara que nen, tenia ja certa dosi de raonament i, per tant, pensava que un lloc tan bonic havia d'atreure visitants, per la qual cosa no tardaria a trobar una casa o almenys passejants.